Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb el repàs de l'actualitat en titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
El grup municipal d'Esquerra Republicana demana consens i visió global en el procés iniciat per Adif per tal de suprimir el pas a nivell.
Esquerra Republicana de Calella ha anunciat la presentació d'una moció perquè sigui debatuda en la sessió del ple municipal de l'abril en relació a les mancances de seguretat i d'accessibilitat dels passos a nivell i soterrats de la ciutat. Els republicans reaccionen així a l'anunci d'Adif, avançat per Ràdio Calella, de l'encàrrec del projecte tècnic per suprimir el pas a nivell que hi ha entre els carrers Amadeu i Ànimes. Avui en parlarem a l'Info Migdia amb el regidor d'Esquerra, Carles Ferrer Costa.
La recerca de Justina Muñoz Barba, la dona de Pineda de Mar, que va desaparèixer dissabte, s'amplia ara a la zona d'Orsavinyà i també al Montnegre.
Ampli dispositiu per trobar aquesta veïna de Pineda de Mar de 68 anys i que pateix demència senil. Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat i voluntaris de protecció civil estan pentinant la zona d'Orsavinyà i el Montnegre. També s'està fent la recerca per aire amb un helicòpter que està sobrevolant aquestes últimes hores tot el sector.
La investigació oberta pel Departament de Salut de la Generalitat per esclarir les causes de la mort de la nena de 8 anys a l'Hospital de Blanes ara fa 2 mesos ha quedat paralitzada després que la família d'aquesta nena hagi presentat una denúncia als jutjats de la població.
Des del Departament de Salut s'explica que la llei no permet que hi hagi obertes al mateix temps una causa administrativa i una de judicial. Pel mateix motiu, la via penal preval doncs sobre l'administrativa i només quan s'esgoti el procediment es podrà tornar a obrir des de Salut l'expedient informatiu que havia posat en marxa per aclarir les causes de la mort d'aquesta nena de 8 anys el passat 22 de gener a l'Hospital de Blanes.
I l'aula d'extensió universitària de Calella glosa aquesta tarda la vida i l'obra poètica d'Antonio Machado.
L'encarregada serà Marisa Sotelo, és catedràtica de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Acostarà ella la figura d'aquest poeta universal a través dels símbols que van marcar la seva obra.
I avui, Dolors, la recta final de l'Info Migdia serà música.
Doncs sí, perquè Charango publicarà aquest diumenge 26 de març el seu nou disc, El color de la terra, del qual n'ha avançat aquests darrers dies algunes cançons que transmeten alegria i amb les quals ensumem ja l'estiu, cançons que parlen de realitats dures i d'injustícies. En parlarem avui amb Sergi Carbonell, un dels components de Charango, que ha decidit que part dels diners de la reproducció d'aquestes cançons es destinin a entitats socials.
Ràdio Calella Televisió va avançar que Adif, l'administradora d'infraestructures ferroviàries de l'Estat, ha licitat la redacció del projecte tècnic per suprimir un total de 74 passos a nivell al conjunt de la xarxa estatal i entre els quals s'hi contempla també el pas a nivell que hi ha entre els carrers Amadeu i Ànimes.
Segons va informar l'administradora, l'encàrrec s'ha d'haver formalitzat com a màxim l'abril del 2018 i les obres allà on tècnicament siguin possibles en un horitzó fixat al 2024. L'anunci va agafar per sorpresa l'alcaldessa de Calella, que ha obtingut el compromís ara del responsable de DIF en aquesta matèria de participar l'Ajuntament en el procés que ara s'engega. Però les reaccions no acaben aquí, i és que Esquerra avança la presentació d'una moció que aborda en la seva totalitat la situació dels passos a nivell i subterranis que hi ha a Calella, moció que es debatrà en la pròxima sessió del ple de l'Ajuntament a principis d'abril, en el qual reivindica que la supressió anunciada per Adif no es redueixi tan sols al pas a nivell adaptat pel trànsit rodat, sinó que també el que hi ha entre els carrers Sant Josep i Sant Joan.
Carles Ferrer Costa, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Calella. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
En l'exposició de motius del seu escrit que es debatrà en sessió plenària, vostès es mostren incrèduls en quant a que Adif executi aquests treballs que ara s'encarreguen.
Bé, incrèduls, és a dir, és una història que es va repetint al llarg dels anys. És com una espasa de Damocles que tenim aquí a Calella i també altres pobles com Pineda, del perill de que tallin aquests passos, que entenem que a nivell de seguretat és un fet que s'ha de fer, però que, malgrat els avisos i els anys, el poble no ha fet res al llarg d'aquests anys per contrarrestar aquesta mesura, en el sentit de trobar solucions a aquests talls.
Com dèiem, el que demanen en la seva moció és que s'insti a DIF a no només mirar aquest pas a nivell que hi ha entre els carrers Amadeu i Ànima, sinó que també es fixin en aquell doncs, que hi ha en el carrer Sant Josep i Sant Joan, aquell petitó i que, de fet, difícilment permet fins i tot passar dues persones de costat.
Sí, 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 entenem que, és a dir, des del nostre punt de vista, entra tot en el mateix PAC, és a dir, si és per temes de seguretat, la seguretat està en dubte en els dos llocs i també veiem que és un pas que està en unes condicions de seguretat i d'accessibilitat nul·les. Per tant, entenem que també entrarà en aquest PAC d'estudi de viabilitat de la cancel·lació d'aquests passos. I per tant, el que veiem és que si s'executen aquestes obres ens quedarà Calella aïllada de la seva façana marítima, cosa que és un contrasentit d'una Calella, un poble turístic i que viu d'esquena al mar. Per tant, hem de trobar unes solucions que no s'han buscat al llarg dels darrers anys en cap dels governs que hi ha hagut a l'alcaldia. I també pensem que, donat que l'impacte que té sobre Calella aquestes obres serien d'una magnitud molt gran, entenem que s'han d'establir negociacions polítiques a tots nivells, no només amb ADIF, sinó amb totes les administracions, per tal de trobar solucions que creiem que des de l'economia local no són abordables.
Quan diu que Calella quedaria en cas que se suprimeixin aquests passos a nivells d'esquenes al mar, és perquè vostè creu que no hi haurà una alternativa, que DIF no contemplarà una alternativa per poder creuar la via del tren? O quina és la seva idea?
Entenem primer que tenim en la zona del poble, des del Rirany dels Frares fins a la Riera, només tenim tres passos, cap d'ells adaptats, dos dels quals creiem que estan obsolets absolutament, que són els del carrer Creus i el carrer Bertrina, només cal mirar-los, i que per tant, i que a més té una... Calella té una organització que no dona gaires solucions possibles, és a dir, a dintre del poble pensem que tècnicament és inviable fer passos o soterrats o alçats, i l'únic que contemplem és tècnicament, s'hauria d'estudiar, però és adaptar sense cap mena de dubte els passos actuals i projectar algun pas que doni accés a la façana marítima al tros que abarca des del pas dels Eucaliptus fins al pas del carrer Creus, que és una part força important del poble que quedaria absolutament aïllada. I que sense els passos actuals la gent amb dificultats o la gent que va amb carros de nens petits no tenen accés si no és per la Riera o pel Riarany. Per tant, veiem que les solucions tècniques són complexes i que, per tant, la dificultat no només tècnica, sinó que també serà econòmica i que, per tant, les negociacions que s'han d'establir aquí no són només entre DIF i l'Ajuntament, sinó que han d'involucrar totes les administracions, perquè entenem que la magnitud de les obres que s'haurien de projectar són d'una magnitud important.
Parlem també del manteniment de la reixa de separació de la via del tren i el passeig i el de la via i el carrer Anselm Clavé. Demanaran vostès a l'Ajuntament, al consistori, que sigui més insistent en això, en aquesta qüestió?
Nosaltres el que busquem amb aquesta moció és trobar el màxim consens de fet, en la moció no, és a dir, ens instem a tots els grups de l'Ajuntament a seure'ns, a trobar solucions i que abarquin tot, és a dir, des dels passos actuals, les solucions als passos futurs, a l'accés a la façana marítima i sens dubte el manteniment de les valles que separen la via tant del carrer com del passeig. Entenem que tenen una funció de seguretat, però que també tenen un impacte visual important i que, per tant, és fonamental tenir un manteniment, establir qui ha de fer aquest manteniment i qui ha d'assumir els costos. Jo recordi fa molts i molts anys que no s'ha fet cap mena d'actuació sobre aquestes separacions i hauríem d'aclarir qui ha de ser el responsable de fer el manteniment i de solucionar aquestes les mancances actuals.
Dèiem que han presentat ja aquesta, l'escrit de la moció, es debatrà en la pròxima sessió plenària a principis d'abril, és així?
Aquesta és la intenció, és que entri en el proper ple, però obrim les mans al diàleg i a trobar modificacions o a trobar acords amb tots els grups, absolutament amb tots, perquè entenem que és una decisió que té un impacte brutal sobre el poble, sobre la seva economia i sobre la seva ciutadania. I, per tant, volem discutir, però volem arribar a un consens que sigui el màxim perquè entenem que el problema el requereix, perquè després les negociacions haurem d'usar totes les eines que tinguem a l'abast. Per tant, com més consens hi hagi des de nivell local, podrem obtenir la màxima força negociadora en les possibles o futures negociacions.
Carles Ferrer Costa, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Calella, gràcies avui per haver-nos acompanyat a l'Info Migdia.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Continua activat un ampli dispositiu per trobar la veïna de Pineda de Mar que va desaparèixer dissabte passat. Mossos d'Esquadra, bombers i voluntaris de Protecció Civil estan pentinant des d'aquesta setmana a la zona d'Orsavinya i també al Montnegre, i també s'està fent la recerca per aire amb un helicòpter que està sobrevolant tot el sector.
Es tracta de Justina Muñoz Barba, té 68 anys, és veïna de Pineda, estaria desorientada i pateix demència senil. Se la va veure a Malgrat de Mar hores després que s'han denunciat si és la desaparició, i és que les càmeres de seguretat de la benzinera CEPS la van captar caminant en direcció a Pineda. L'endemà, diumenge, va prendre un cafè en un bar de la plaça Espanya de Pineda de Mar, on va parlar amb un cambrer i fins i tot li va demanar una cigarreta. Per la família, això és un indici que no portava diners. Altres testimonis l'haurien situat a Calella, també en direcció a Orsavinyà, on s'han fet, com dèiem, rastrejos amb les unitats canines dels cossos policials. Quan va desaparèixer, anava vestida amb una jaqueta de color morat, botes altes de color gris i un mocador al coll. En declaracions a Ràdio Calella Televisió, Helena Cibera ha explicat que han estès la crida per localitzar la seva mare a les ciutats de Barcelona on residien anteriorment i també a Gavà, on hi tenen part de la família. També ha detallat en quines circumstàncies va desaparèixer i s'ha mostrat especialment preocupada pel seu estat de salut.
Estava bé, portava dies bastant bé, ella, i van passar per l'ambulatori i el meu pare va entrar al lavabo. La va deixar a la sala d'espera d'urgències, esperant. Quan va sortir li van dir que la seva dona havia marxat i es veu a les càmeres com la meva mare tira cap a l'esquerra i el meu pare sortir cap a la dreta. Tensió alta i diabetes. I últimament tenia molta gana. L'estrany és que en algun lloc es feia que havia anat a demanar menjar, perquè és que menjava molt. No crec que hagi agafat el tren. I si no tenia diners, la meva mare sense pagar no pujava mai.
També ha donat un detall que pensa pot ajudar a la seva localització. De fet, portava una bossa de plàstic blanc, ha dit, amb quinoa, que havia acabat de comprar.
Si algú s'ho troba, és quinoa, que no és que porti arròs. Que no tothom es deixa una bossa blanca amb quinoa a algun lloc. Si algú, mira, l'encinera encara la porta. És una tonteria, però amb un portal troben una bossa blanca amb quinoa. Segurament és ella.
En tot cas, qualsevol informació que es cregui pot ajudar a localitzar la veïna de Pineda de Mar, s'ha de facilitar la policia local de la població. El telèfon és el 93-762-9600 o també el telèfon que ha posat a disposició a la família, en aquest cas el 653-973-528. Repetim, 653-97-35-28.
Tres quarts de dues, la investigació que es va obrir des del Departament de Salut del Govern català per esclarir les causes de la mort de la nena de 8 anys a l'Hospital de Blanes ara fa 2 mesos ha quedat paralitzada després que la família d'aquesta nena hagi presentat una denúncia als jutjats.
La llei no permet que hi hagi obertes al mateix temps una causa administrativa i una de judicial pel mateix motiu. La via penal, doncs, preval sobre l'administrativa. Només quan s'esgoti el procediment judicial es podrà tornar a obrir des de Salut l'expedient informatiu que havia posat en marxa la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària per aclarir les causes de la mort de la nena de 8 anys el passat 22 de gener a l'Hospital de Blanes. Recordem que el cas de la mort d'aquesta petita el va denunciar el sindicat Comissions Obreres, que assegurava que la menor havia mort després d'esperar durant 4 hores una ambulància pediàtrica pel seu trasllat de Blanes a Girona.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Aula d'Extensió Universitària de Calella glosa avui la vida i l'obra poètica d'Antonio Machado. L'encarregada serà Marisa Sotelo, que és catedràtica de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, que acostarà la figura d'aquest poeta universal a través dels símbols que van marcar la seva obra poètica.
Sotelo és la directora del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona. En la xerrada d'avui plantejarà textos poètics i reflexions del propi Machado.
Poeta fundamental para entender la poesía del siglo XX. Los poetas más jóvenes casi todos han bebido en él, en su obra. Y en segundo lugar, como un ciudadano también con una dimensión civil, ética muy importante, por su vinculación a la República, por su actuación personal y humana. Sí, bueno, comprometido hasta las últimas consecuencias, ¿no? Un hombre fiel a los ideales de la República, que eso le lleva al exilio y pues, a una muerte muy rápida.
Sotelo considera que Machado és un poeta fonamental per entendre la poesia del segle XX, un referent també com a ciutadà per la seva dimensió civil i ètica i el seu compromís amb la República. Una figura important a la primera part de l'obra de Machado és la seva dona, Leonor.
Matrimonio con Leonor, que era una mujer mucho más joven que él, que el poeta, desgraciadamente dura muy poco porque ya fallece de tuberculosis prematuramente. Lo que pasa es que esa muerte prematura marca la obra de Machado, sobre todo en el primer libro, Soledades, Galerías y otros poemas, y después cuando marcha a Baeza, porque él se va de Soria precisamente porque el recuerdo de Leonor se hace muy imposible de soportar. Desde Baeza sigue estando en Soria a través del recuerdo del paisaje, pero a través del recuerdo de ella.
La sessió de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella sobre Antonio Machado, vida i poesia, es farà avui a partir de 6:45 del vespre al Casal L'Amistat.
I precisament ja s'ha donat a conèixer també el programa del tercer trimestre de l'Aula d'Extensió Universitària. L'últim trimestre del curs es posa en marxa el dimecres 5 d'abril amb una conferència sobre l'alimentació exòtica de mosques, mosquits, aranyes i serps a càrrec del catedràtic de Fisiologia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, August Coromines.
Una altra de les qüestions que s'abordaran és l'alimentació vegana, en aquest cas amb Núria Almirón, que és professora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. El trimestre es tancarà el 14 de juny parlant de les raons per la reforma horària a Catalunya, en aquest cas a càrrec del sociòleg Salvador Cardús.
107.9 FM. Tenies Group. Serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques. Gestionem assegurances. Desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Tenies Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenies.com. Telèfon 93 115 5111.
facebook.com/Radio Calella, twitter@RadioCalellaTV.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna.
Ho havíem dit, avui l'informatiu acaba amb música. Charango publicarà aquest diumenge 26 de març el seu nou disc El cor de la terra, del qual n'ha anat avançant algunes cançons que transmeten alegria i amb les quals també ens sumem l'estiu, però amb lletres que parlen de realitats dures i també d'injustícies, Dolors.
La banda vol, amb aquest nou disc, a veu de les seves experiències vitals acumulades al llarg d'un any, comprometre's amb les entitats socials amb les quals han treballat o diuen que el representen. Una lluna a l'aigua és el primer llançament d'aquest nou disc, és la cançó que estem escoltant ara de fons. La meitat dels drets d'aquesta cançó la destinaran a la feina de l'obra social de la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca. Charango són padrins també d'un projecte de cooperació internacional del qual n'hem parlat molt a Calella. És el Centre Cultural de Caparan, al Senegal, també Melilla, Palestina i Grècia són altres territoris que han donat peu a aquesta idea de col·lectivitzar la música, de ser activistes culturals.
Sergi Carbonell és un dels components de Charango i avui ens acompanya en directe a través de l'Infomitzia de Ràdio Calella Televisió. Sergi, benvingut.
Hola, bon dia.
Què és el que us porta a prendre la decisió de donar els diners de la venda o de la reproducció d'aquestes cançons?
Bueno, mira, la veritat és que els últims anys amb el grup hem crescut molt, molt. I ja des del primer moment que la nostra intenció a l'hora de formar el grup de música era que fos la nostra eina de participar, no?, a la societat. No fem altres coses, però creiem que era molt important aprofitar el grup de música i l'altaveu que genera el grup doncs, per intentar portar alguna cosa i no només fer música perquè sí. I tot i que ho teníem molt clar des del principi, doncs al llarg d'aquests 5 anys hem anat a vivir moltes experiències i mira, la música ens ha portat a llocs molt diversos que ens han anat ensenyant doncs, una mica com poder utilitzar-ho. I al final, per aquest dins, doncs, una de les sèries d'accions que hem decidit fer, una de les quals és aquesta de cedir el 50% dels drets a aquests 14 col·lectius als quals ens sentim representats per ells o amb els quals hem treballat, a part de doncs, treure el disc d'aquesta manera, que és dues cançons al dia durant una setmana, per poder doncs, visualitzar més la feina que està fent cada col·lectiu i poder centrar-nos més en cadascun d'ells.
De fet, una mica és el fet de trencar silencis, no? De sacsejar consciències i que especialment la gent jove, no sé si és el vostre públic majoritari, sigui conscient que el món en el que vivim potser no és la bombolla aquesta tan bonica en la que viuen.
Clar, bueno, una mica aquesta és l'idea, doncs, de tota aquesta gent que ens segueix, aprofitar aquest altaveu que genera el grup, doncs, si més no per intentar portar coses, tampoc els explicarem el que han de fer, no el que han de deixar de fer, però sí que els podem explicar les nostres vivències, el que hem viscut i el que pensem en relació a molts i molts temes. I sí que ens serveix doncs, per posar sobre la taula doncs, a vegades problemàtiques que sembla que aquí no se'n parla prou i nosaltres creiem que són importants, no? De la mateixa manera que, per exemple, vam estar doncs, a Palestina fa un any i mig vivint una realitat molt i molt dura, doncs creiem que un cop aquí teníem una responsabilitat com a grup d'intentar explicar doncs, tot allò que havíem viscut allà.
Ara parlarem del Festi Clown, que és una mica el pretext que us ajuda a conèixer la realitat de Palestina. Deies, en tot cas, que sí, us sentiu identificats i representats amb la feina que fan aquestes 14 entitats. Pel que sabem, pel moment són la plataforma d'afectats per la hipoteca, també la unitat contra el feixisme i el racisme. A ells els hi dediqueu aquesta cançó que sentim ara de fons, el Obriu les portes, però també hi ha el moviment pel tancament del CIE o la Fundació MAP del Ripollès. De moment és els noms que heu anat comentant i fent públic, no, aquests darrers dies.
Sí, hem intentat doncs, que és un reflex de diferents àmbits de la societat i no centrar-nos només en un aspecte. Doncs encara falten entitats i col·lectius com Stop Mare Mortum o Proactiva Open Arms, per exemple, que treballen en temes d'immigració. Falten en temes culturals, per exemple, el Cor Safari, que és una coral de nens d'Uganda, a la qual també col·laboren i canten el nostre disc, o Pallassos en Rebeldia, precisament, amb els que vam fer el Festiclau a Palestina. I d'altres d'àmbit sanitari, per exemple, a Sant Joan de Déu o a la Fundació Maresme. Sí.
Ara comentaves, Stop Mare Mortum, vosaltres vau ser un dels grups que vau participar en aquest festival musical per demanar doncs, l'acollida dels refugiats. Aquí a Calella, doncs, una ciutat molt sensibilitzada amb aquest tema, que té una plataforma pels refugiats, que també s'està organitzant des d'aquí un festival de música, no?, per recollir fons i un festival doncs, que estan muntant des d'aquesta plataforma, en el qual un dels integrants és conegut vostre, és el nostre company també, l'Ernest Vila.
Sí, sí, coneixem que hi ha molt moviment aquí a Calella des del principi, que ens amaguen informació de tot el que anem fent i aquí estem perquè ho faci falta, la veritat.
Heu tingut un any per acumular experiències, Sergi, i vivències després d'aquella gira del Somriu. Ara li doneu el relleu amb aquest Cor de la Terra, en el qual també compteu amb múltiples col·laboracions, amb ritmes que podríem dir, dèiem, ens fan ensumar l'estiu, però tenen un calat més profund, podríem dir que de viatge interior, no?, i més introspectiu, almenys així reflexa amb les lletres.
Sí, la veritat és que aquest disc és com una mica un quadern de viatge, no? L'hem anat creant en paral·lel a aquest any de viatges que hem anat fent, perquè nosaltres vam plegar fa un any i mig de fer concerts amb la intenció, doncs, de digerir els 5 anys que portàvem sense parar i de poder preparar amb calma un disc nou. I en paral·lel hem fet tots aquests viatges, els 3 viatges a Grècia, a Melilla, a l'Àfrica, i la creació de les cançons ha anat en paral·lel a tot això, i sí que creiem que, doncs, que ha sigut una influència bastant gran tant en les lletres com en les idees com en la sonoritat del disc, doncs, tots aquests viatges. I precisament un dels motius que es diu el Cor de la Terra és que és el disc més coral que tenim, és en el que canta més gent i en el que hi toca més gent convidada, diguem. De moment ja tenim unes quantes col·laboracions que han començat a sonar, com els de Cat Empire o el Cor Safari, com et comentava abans, però en tenim moltes més encara. El Pau Donés, que també vam presentar ahir. Sí.
Sergi, i a banda teniu també les samarretes de promoció d'aquest nou treball, que són samarretes que es produeixen aquí, oi?
Bueno, una de les coses que, amb les que anem aprenent durant aquest procés, doncs, també és això, que veiem les realitats i que, per exemple, ens explicaven com els de Agenda Proactiva recollia gent que venia de Bangladesh, precisament en fàbriques on nosaltres aquí comprem les samarretes, no?, molta gent de casa, i creiem que era de responsabilitat, doncs, intentar poder controlar tot el procés de les nostres samarretes de merchandatge, i de fet ha sigut bastant difícil, portem gairebé un any per intentar aconseguir que tot el procés de fabricació sigui aquí a casa, amb una cosa de proximitat, ecològic. Al final creiem que ho hem aconseguit, però ha sigut difícil, la veritat.
I ja per acabar, Sergi, preguntar-te si esteu preparats i amb forces per arrencar aquest tour aquest nou tour, el del 2017. Charango sabem que sonarà molt a pobles d'arreu aquest estiu. Hem vist ja actuacions ja tancades, algunes amb entrades esgotades, aquí a Catalunya, a Euskadi, a les Illes, a França, a Holanda. No hi hem vist Calella, però, Sergi, no sé si això ho podrem arreglar.
Sí, home, que l'any vam venir a tocar,
sí.
Quan vam fer 3 o 4 anys, uh-huh. I la veritat és que en guardem un molt bon record, doncs tant de bo que puguem passar per la gira aquest any o que ve per aquí a Calella. Però sí, la veritat és que ja tenim pràcticament l'any totalment cobert. A partir de les següents setmanes a la pàgina web anirem obrint, doncs, totes les dates de concerts, i bé, intentarem, doncs, recórrer una mica tot el territori català i que tothom li quedi més o menys a prop d'algun concert per si ens vol venir a veure.
Mm-hmm.
I a
part moment...
d'això, doncs, seguirem investigant en concerts per Europa i per on puguem.
De moment el que ens queda més a prop és el Canet Rock, eh?
Sí, exacte.
Actuareu,
sí,
a partir de les 5 de la matinada veient sortir el sol a Canet.
Sí, és curiós, és l'únic concert, crec, que només que fem aquest horari, diguem, però el primer any va ser una mica de casualitat que toquéssim quan sortia el sol, i es va crear, doncs, un ambient superbonic. Vam repetir el següent any i aquest any ens van tornar a proposar, i quan tenim un record molt bonic d'aquests dies, o sigui que repetirem un any més.
Sergi Carbonell, Charango, gràcies i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Dolors, fins demà.
Fins demà.
Abans de marxar, com sempre, la previsió del temps amb Joaquim Serra.
D'entrada, la previsió anuncia per avui un dia variable. Aquest matí, més estones amb sol, sobretot que al matí migdia, però durant la tarda, altre cop, la nuvolositat s'incrementarà i, de fet, aquesta propera nit passarà una altra línia frontal que tornarà a deixar algunes precipitacions, sempre de caràcter feble i poc important. Tot això mentre no arriba demà, un dia d'impàs, amb una jornada que esperem que predomini l'ambient assolellat, i divendres arribarà una pertorbació activa que deixarà precipitacions intenses i abundants a tota la comarca, sobretot de cara a la tarda. Les temperatures aquesta passa nit, evidentment amb els núvols, s'han suavitzat molt, han estat molt suaus, han pujat, de fet, respecte a la nit anterior. Avui les màximes, però, creiem que quedaran molt semblants a les d'ahir. Demà tindrem un garbí apuntat que farà que les temperatures puguin sobrepassar els 20 graus en molts punts de la comarca al migdia, mentre que divendres tornaran a baixar de forma clara.
Fins aquí l'Info Migdia d'avui dimecres 22 de març. Ara arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició Migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.